un quart de cinc de la tarda, en fi, avui, tarda intensa informativament, parlem d'una persona molt important, de la qual potser amb el que explicarem a continuació us canviarà una miqueta el punt de vista. És Bill Gates, el filàntrop més admirat del planeta, ha donat milers de milions de dòlars de la seva fortuna per acabar amb la fam al món, lluitar contra el canvi climàtic o millorar l'educació infantil. Fins aquí, escolta'm, benvinguts siguin.
I tant.
Però realment és tan generós...
Es veu que sí.
Com actua la seva fundació? La Marta Gailà, Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ha entrevistat el periodista d'investigació Tim Schwab,
no el conec,
que acaba de publicar amb l'editorial ARPA El problema de Bill Gates, una crítica sense concessions sobre el multimilionari favorit del món. M'has dit, escolta-t'ho això...
Escolta-t'ho amb molta atenció...
Perquè et canviarà la idea que tens de Bill Gates.
Jo ja no el veig igual, aquest home.
Què explica el senyor Schwab?
A veure, a diferència de la major part d'articles o reportatges que s'han publicat sobre Bill Gates,
sí,
aquest no és un llibre gens amable amb el filàntrop més famós del planeta.
Que l'habitual és que hi hagin llibres amables amb Bill Gates.
Això és el més habitual.
Sí.
I després us explicaré per què passa això, perquè també té una explicació.
D'acord.
Sí, que el deixa verd.
El deixa verd. Ara entrarem en detall.
M'imagino que amb raó. És
amb arguments.
No, amb arguments, home.
Val.
No critica perquè sí. Ara us ho explico.
A veure.
Per començar, descriu a Gates com un narcisista ple de cobdícia que s'aprofita de la filantropia per exercir poder al món. Per què Tim Schwab va decidir escriure un llibre com aquest?
The job of journalists.
La feina dels periodistes és passar comptes al poder, però si mireu el programa mediàtic, els periodistes realment no han fet una bona feina amb Bill Gates i la seva fundació. Bill Gates és un dels homes més rics del món, però també és un dels més poderosos. Ell viatja per tot el món i es reuneix amb líders governamentals per definir les prioritats dels governs i la seva despesa pública, des de salut pública fins a educació pública. Aquestes són les polítiques que s'haurien d'organitzar democràticament, però Bill Gates, a través de la filantropia, compra influència i s'assegura un seient a la taula de presa de decisions democràtiques, fent servir la seva veu per sobre de la dels altres. Per tot plegat vaig pensar que faltaven informes crítics sobre la Fundació Gates als mitjans de comunicació i això em va inspirar a investigar de prop aquest tema.
Resumint, que molts dels llibres que hem llegit i opinions tenen el cul llogat i són interessades.
Efectivament, i escriure aquest llibre no ha estat una tasca fàcil, perquè el que li ha passat a Schwab és que ell trucava testimonis perquè li expliquessin què passa dins de la Fundació i la gent no volia parlar. Molts dels testimonis que apareixen en aquest llibre ho fan anònimament,
clar,
perquè, segons diuen,
és que, clar,
per perdona, algú...
Clar, és que una cosa és tenir el cul llogat, que pot haver-hi molta gent i molts periodistes que els hi passi. L'altra cosa és tenir darrere Bill Gates, un dels homes més poderosos del planeta.
Clar, això li ha passat amb la gent que està a dins de la Fundació i també gent d'associacions que treballen i que depenen dels fons de Gates. Perquè, clar, ells diuen, per algú que vol una subvenció, seria suïcida sortir i criticar públicament a la Fundació.
I que deu ser una subvenció de molts diners.
L'organisme humanitari més famós del món també és un dels més temuts. Com a periodista vaig intentar parlar amb diverses fonts que van treballar amb la Fundació Gates o per la Fundació, i molts em van dir que hi havia restriccions, que no podien parlar perquè havien signat acords de confidencialitat. Quan vaig publicar el meu primer article sobre la Fundació Gates, fa 3 o 4 anys, va ser impossible obtenir una entrevista amb algú de dins. No vaig poder fer cap entrevista oficial. Per això aquesta ha estat una història molt difícil. Vull dir que la Fundació Gates és extremadament rica i extremadament poderosa i vol conservar aquest poder. No vol participar en un debat públic sobre les seves prioritats, la seva agenda o el seu modus operandi.
Deixa'm apuntar que la Fundació Gates, ara veurem quins draps bruts té, però passa a moltes altres fundacions.
Que passa a molts altres
a la
llocs.
Que hi poses el nas,
efectivament.
No saps mai què t'hi pots trobar. I també tots sabem que algunes fundacions es creen amb un objectiu que és, doncs...
Desgravar. Jo tinc una, Requesens Foundation.
Requesens Foundation,
sí.
Doncs mira.
Vostè té una fundació?
Sí, tant. I lo bé que em va.
És que de veritat que no deixa de sorprendre'ns. Expliquem com és el caràcter de Bill Gates. Quina imatge teniu d'ell?
Afable.
Afable?
O sigui, jo el veig com un home com despistat. Com
un geni despistat?
Sí, afable. Sí. Jo m'imagino així. Sí.
I encara com un nen, com si fos un nen petit.
Bueno, sí. Una mica despistat, sí.
Bé, doncs escolteu què és el que explica la gent que ha treballat amb ell sobre l'estil que té a l'hora de dirigir una empresa o una fundació.
Bill Gates fa 20 anys va ser àmpliament criticat i ridiculitzat com un fatxenda i com un monopolista pel comportament corporatiu i les pràctiques que tenia Microsoft, la companyia que va fer tan ric. En certa manera, ens hem oblidat d'aquest primer capítol o ens hem imaginat que quan es va convertir en un filàntrop va patir un canvi complet de personalitat. El que intento mostrar al llibre és que això no és cert, que Bill Gates segueix sent avui el mateix fatxenda que era Microsoft. Ell té les seves pròpies idees i té una enorme arrogància. Creu en si mateix, en les seves idees, en el seu talent, en la seva intel·ligència i en les seves solucions. Està convençut que és un home nascut per liderar i que és el més intel·ligent de tots i aporta aquesta personalitat a tot allò que fa.
A Microsoft, Gates no controlava el seu temperament, era agressiu, semblava gaudir quan reprenia els seus subordinats, i la revista Playboy fins i tot va descriure el seu estil com una gestió basada en la humiliació.
Per tant, aquesta imatge que en teníem no és certa.
Això a Microsoft, però la Fundació tres quarts del mateix. Perquè, per exemple, segons un antic empleat, que no diu el seu nom, ja hem dit que tots són anònims, Bill Gates és, llegeixo textualment, un malparit total i absolut amb la gent el 70% del temps, mentre que el 30% restant és un setciències inofensiu, divertit i superintel·ligent. Gates es creu una de les persones més intel·ligents de l'univers.
És que els savis ja ho tenen, això. És,
ell es creu...
No, a veure, ja ho tenen. Vull dir, pots ser savi, però has de ser ben educat, eh? És igual, eh?
Tu no t'haguessis volgut trobar ni amb Galileo Galilei...
Ah, tampoc.
Ni amb...
Bueno, però
tots,
això és igual.
Tots mal humor, no? Tots mal humor.
Leonardo da Vinci... Tots aquests tenen un mal humor i un mal gènit... Mira, Miquel Àngel, el pintor, es veu que era d'un mal humor que no, o sigui, no es podia resistir estar al seu costat.
Un llunàtic.
Un llunàtic de mal humor, de mala
persona. Escolta, però no té res a veure ser un geni.
No, ja ho porta.
Si ets un geni, has de tenir mal humor.
Si ets un geni, ja tens...
Geni,
mal geni.
Bé, com us deia, Gates es creu una de les persones més intel·ligents de l'univers i això, segons Schwab, és molt perillós.
És realment sorprenent observar la gran quantitat d'àrees en què Bill Gates afirma ser un expert. Assegura que és un expert en el canvi climàtic, en salut pública, en educació pública... L'arrogància que implica un home que reclama tenir experiència en tantes àrees i que després utilitza la filantropia per imposar les seves idees i solucions, crec que té alguna cosa de fonamentalisme. Crec que és profundament antidemocràtic i que és una amenaça per a la democràcia, per a les democràcies lliures i obertes, aquesta idea que el més ric ha de ser el més escoltat.
Ha quedat clar, eh? O sigui, un perill per a la democràcia.
I les vacunes.
Això diu.
José, què tal?
Hablaremos después, Miguel, de eso.
Poner las vacunas para teneros a todos obviamente controlados.
Bueno, después
como
hablaremos...
Estás aquí por Semana Santa.
Estoy en México y ahora he venido unos días.
Muy bien.
No te vayas, que luego pondremos la antena y el cucurucho y hablaremos de ti.
Entrem en un capítol especialment interessant. És el capítol en què parla de la relació entre Bill Gates i Jeffrey Epstein.
Ui.
Atenció. Gates es va fer amic de Jeffrey Epstein, recordem-ho, el magnat financer i agressor sexual que es va acabar suïcidant, entre cometes, el 2019.
Moltes cometes.
Que feia aquelles festes.
Entre cometes.
Sí, el de les festes,
sí. Sí, delinqüent sexual. Doncs bé, es va fer amic d'ell després que Epstein fos condemnat.
Què dius ara?
Després que Epstein fos condemnat, Gates comença una relació amb Jeffrey Epstein.
Quin sentit té això? No entenc gens.
L'explicació que sempre s'ha donat sobre aquesta amistat no li quadra gens a Tim Schwab.
No diré mai que Bill Gates menteix, però l'explicació que ha donat fins ara no té gaire sentit per mi ni per molts de nosaltres. Bill Gates diu que va tenir reunions amb Jeffrey Epstein perquè pensava que el podria ajudar amb els seus projectes filantròpics. I aquesta explicació no té gaire sentit perquè Bill Gates és un dels homes més rics del món. La seva fortuna personal crec que ara és de prop de 113.000 milions de dòlars i la Fundació Gates acumula 67.000 milions de dòlars més. Així que, per què dimonis Bill Gates necessitaria ajuda d'un delinqüent sexual convicte per ajudar a recaptar diners per la filantropia? no té gaire sentit.
To help raise money for philanthropy, it doesn't quite make sense.
Bueno, i aquí hem de vigilar i hem de barrejar tot un seguit de fotografies que, clar, estem en un món que ja no saps si són certes o no, on evidentment se'ls veu junts.
Però és que té raó, això no té
es van relacionar, a més, o sigui, penseu que la Fundació Gates es va relacionar amb Jeffrey Epstein durant molt de temps, eh? Durant temps.
Però després que Epstein fos condemnat.
Sí, sí, després que Epstein fos condemnat.
No té cap sentit, això.
És que no s'aguanta. O sigui, és que la tesi, clar, el que diu Schwab és, a veure, si tens tants diners...
Que t'hi va i que t'hi ve,
aquest senyor. Què guanyes relacionant-te amb un delinqüent sexual, exacte, amb tota la, tot el que doncs, aporta això?
L'altra teoria ja us la podeu imaginar.
Bé, doncs que jo us explicaré altres coses.
S'havien de llimar...
No ho sé.
Algunes cantonades.
Vols dir que s'havien de cremar alguns papers?
Per exemple.
O fotografies? Per
exemple. Hi ha altres dades que apareixen... El llibre no parla de res d'això que esteu posant al damunt de la taula. Sí que explica que Gates ha explicat coses que després... no s'han confirmat. Per exemple, va dir que no havia anat a Palm Beach per reunir-se amb Jeffrey Epstein. Però els registres de vol, que van sortir als mitjans de comunicació, van demostrar que sí que havia anat a Palm Beach.
Recordem que Palm Beach
amb l'avió privat d'Epstein.
Eren on es feien aquestes festes
efectivament,
sexuals.
Efectivament. Després, en una de les trobades que va mantenir a Manhattan amb Jeffrey Epstein, va coincidir amb Miss Suècia i la seva filla de 15 anys. Després d'aquesta trobada, Gates va escriure un correu electrònic als seus col·legues dient que una dona sueca molt atractiva i la seva filla es van deixar caure per allà. I vaig acabar quedant-me fins a força tard. Mm. Per tant, aquí reconeixia que hi havia hagut una dona
sí.
i la seva filla.
Sí.
Si això és així, per què Gates va dir que a totes les reunions amb Epstein només hi va haver homes? I que mai no va estar en cap festa ni en res per l'estil.
Bueno, ell no reconeix haver tingut cap tipus de comportament inapropiat
no,
amb aquesta
res,
dona, eh?
Res. No.
Ell es va deixar caure aquesta senyora.
Però per què va dir que no hi havia hagut mai cap dona? Que només s'havia reunit amb homes, però si amb un mail reconeixia...
Però
no quadra,
pensar...
senyor Marcelí, no quadren. O sigui, són alguns interrogants que planteja el llibre. Seguim. Ara explicarem per què i quan es va crear la Fundació Gates. Mireu, la Fundació Gates es va crear l'any 2000, justament un any després que Microsoft fos condemnada per pràctiques monopolístiques. Les sancions i la condemna que se li va imposar, finalment, es van retirar gràcies a l'acció dels advocats de Bill Gates. Però a partir d'aquesta condemna, què va passar? Que la imatge de Bill Gates va caure en picat, és a dir, li tiraven pastissos a la cara.
Ah, sí, això.
Sí, sí. Es burlaven d'ell al Simpson. Fins i tot es van burlar de Bill Gates. Apareixien articles deixant-lo verd. A partir d'aquí...
Que deien que havia robat d'això de les
computadores
d'un altre. IMAC.
Sí,
sí, sempre passa en aquestes coses.
La idea principal.
Quan hi ha dos o tres fundadors, sempre hi ha
un... Ell va fundar l'empresa amb un company i es va quedar amb la major part dels beneficis. Sí. També ho explica el llibre. Això és a l'inici de tot. Bé, el cas és que tot li anava en contra i a partir d'aquí ell diu, doncs, anem a crear la Fundació Gates.
Anem a netejar.
Sí, senyor.
Realment necessitava un canvi de reputació i això és el que li ha donat la filantropia. No va ser de la nit al dia, però en un breu període de temps el món va perdonar Bill Gates al voltant d'aquest primer capítol i de les acusacions d'haver exercit un poder monopolístic.
A finals de la dècada del 2000, Gates ja havia invertit més de 20.000 milions de dòlars a la seva fundació.
Això és prendre-s'ho seriosament.
Sí. Però paral·lelament a aquesta injecció de diners a la fundació, Gates posa en marxa una altra estratègia molt intel·ligent.
La Fundació Gates dona molts diners als mitjans de comunicació.
Vaja.
A molts mitjans de tot el món, fins i tot a Espanya, la Fundació Gates finança el periodisme i crec que és difícil que una redacció analitzi amb una mirada crítica la Fundació Gates quan està rebent aquests diners. No és impossible, no estic dient que això no pugui passar, però simplement crec que és una mala pràctica. Tenint en compte la riquesa i el poder que té Bill Gates a la seva fundació i sabent que el periodisme ha estat sempre bastant feble al voltant de la Fundació Gates, no crec que la fundació estigui donant diners al periodisme per fer-lo més fort. No crec que ho estigui fent perquè creguin una premsa lliure i oberta. Crec que la Fundació Gates està donant diners al periodisme per comprar influència.
Disculpeu, però sí? Jo no vull dir res. Però...
El que no vol dir, a veure.
No, i el Bill Gates. Gates.
Bill Gates, sí.
Jo l'he vist per aquí, la redacció.
Aquí. Va.
Escolti, no digui coses que no són. Va, home.
On l'ha vist?
Tombant aquí,
a la cuina d'aquí de la ràdio.
La màquina del cafè.
De les pitjors cuines que hi ha en tot el barri, i Bill Gates és aquí.
Aquesta gent multimillonària són així d'estrambòtics.
Ah, ha vingut aquí.
Sí, i després parlant amb el senyor Morros. I,
ah, sí?
Home, i amb la directora, i amb tothom.
No, no sí, digui sí. Coses
jo crec que no, però vaja.
Escolteu.
Es fa dir Carles Miró, eh?
Crec que s'està confonent de persona.
No tenen res a veure, a més no s'assemblen gens. Voleu xifres
sí,
del que ha donat als mitjans de comunicació? Més de 325 milions
del
de dòlars.
Del que ha comprat, no hauríem
més
de dir.
Més de 325 milions de dòlars. Una pluja de milions que ha anat a parar
a mitjans veure, on,
com
on?
The Guardian, Al Jazeera, Der Spiegel, Le Monde, CNN, The Atlantic, El País, Financial Times, El País, la BBC i moltes altres capçaleres o mitjans.
Però vosaltres perquè sou capciosos, però potser El País feien falta quatre taules i n'hi havia una que es bellugava i la pota no arribava bé baix i el Bill Gates va dir...
Vinga, la pago jo.
Li vaig dir, Bill, vine a canviar les cadires.
I què?
Diu, ui, tenim la fundació a tope, eh?
Va, seguim. Quin tipus de caritat practica Bill Gates? Què té en compte ell a l'hora d'invertir els seus diners en causes humanitàries?
Bill Gates no surt a parlar amb els beneficiaris de la seva fundació, no els pregunta per les seves necessitats, els seus desitjos o les seves solucions. Bill Gates té les seves pròpies idees sobre com solucionar els problemes. Es tracta realment d'imposar la visió del món de Gates, d'imposar el seu punt de vista polític al món. En molts sentits, per tant, no és tan diferent del que fa el poder econòmic i la política. De la mateixa manera que els superrics fan contribucions a les campanyes polítiques per assegurar-se que la seva veu és escoltada, Bill Gates mostra la seva filantropia com una eina més que els multimilionaris poden utilitzar.
I el problema...
Trobo una cosa que no entenc. És a dir, si tu fas una ajuda filantròpica amb una entitat o una associació,
sí? Sí.
No et fas després una foto amb aquestes persones dient, mireu, us he ajudat, el que sigui, no ho entenc, això, aquest individu.
A mi em consta que també hi ha altra gent que dona diners i no els agrada... sortir la fotografia.
No fan ostentació.
Per dues raons. Una, perquè no els agrada, i l'altra, perquè no els hi pogués donar algun problema. Vés a saber.
Bé, el cas és que... Clar, una es pregunta, a veure, perquè quan vas llegint el llibre dius... O sigui, a veure, si està tan malament tot el que fa aquest home, seria millor que no donés ni un dòlar, res. O sigui, el món seria millor sense els milers de milions de dòlars que Bill Gates ha donat per causes humanitàries? Li vaig fer aquesta pregunta a Tim Schwab i aquesta va ser la seva resposta.
Crec que no és la millor manera de plantejar-ho perquè hi ha altres alternatives sobre la taula. Què hauria passat si Microsoft hagués estat una empresa seriosament regulada i hagués hagut de pagar impostos més elevats? Què passaria si Bill Gates pagués uns impostos justos ara mateix? Als Estats Units donem als rics filàntrops grans beneficis fiscals. Alguns dels projectes caritatius més importants de la Fundació Gates depenen en gran mesura dels fons públics dels governs. Així que hi ha una gran quantitat de diners, milers de milions de dòlars en impostos o en fons públics, que es destinen a donar suport i subvencionar la feina de la Fundació Gates. A molts llocs, sí, és veritat que la Fundació Gates està salvant vides, i això està bé, però has de considerar quantes vides més podríem salvar i millorar si organitzéssim les coses d'una manera justa i democràtica. Per què necessitem Bill Gates?
Aquest és un gran tema de debat, eh? Perquè, en fi, pot ser un càncer, Bill Gates, en molts sentits, però és evident que bones obres també fa.
Sí, és a dir,
ell no diu que no hagi fet bones obres, que, eh? El llibre reconeix que Bill Gates ha salvat vides.
És una mica Mancio Ortega, també, saps? Vull dir que sí. Hi ha sempre aquestes polèmiques. Home, però, a veure, ajuda.
Però el que diu ell és... Si Bill Gates, en lloc d'estalviar-se... Perquè ell ha donat molts diners per caritat, d'acord? Per obres humanitàries.
Però
s'ha estalviat Després us explicaré exactament quants diners s'ha estalviat. Milers i milers i milers de milions en impostos.
És la cara de les fundacions i de la caritat,
si
la cara i la creu. Sí,
si tots aquests diners haguessin anat a parar a mans públiques que actuen, en principi, sota un criteri democràtic...
Aquest seria un altre debat.
Aquest és un altre debat, però en principi les decisions s'haurien pres de manera democràtica.
Que no estan en mans, no està tanta pasta en mans privades.
Perquè ell diu, vull invertir aquí, les coses s'han de fer així, es reuneix amb presidents del govern, aquesta és la manera correcta de fer-ho.
El que convé és això, mana ell.
Ell mana. Ell, segons aquest llibre, té un poder enorme.
Bueno, avui que estem descobrint la part més fosca de Bill Gates, hem pogut parlar amb un testimoni d'excepció que va treballar amb Bill Gates durant molt de temps. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè és el clip de Word, no?
Exacte.
Vostè és aquella animació que sortia a Word, sí, el programa de Word.
Necessites ajuda?
Doncs... Quan estaves perdut, vostè sortia allà dalt.
Jo, durant molt de temps, efectivament, sí, vaig treballar amb Bill Gates.
Sí.
En realitat vaig ser explotat per Bill Gates. O
vaja.
Més aviat s'obligava a dir-li molt honorable senyor Gates.
Bueno, és una mica el que estava dient ara la Marta, que té aquest comportament tirànic en alguns casos, eh?
Ell em va explotar donant consells 24 hores al dia.
És que, clar, vostè no parava. Vostè s'obria el Word a les 5 de la matinada. Allà estava el...
Jo sóc de ferro, però ningú és tan fort per aguantar això. Els usuaris pensi que són completament, doncs, imbècils.
Vaja.
Més fan que preguntar-te merdes. I és tan fàcil com donar el consell de sempre de... Reinicia, collons, reinicia. Reinicia l'ordinador, hòstia.
Vostè no està per tenir mal humor, està per ajudar.
Jo no he pogut ni formar una família.
Una família de clips.
Jo volia ser pare de clipets.
Els clipets, sí.
Li he donat els millors anys de la meva vida.
Guarda com Vinícius.
Donant tot el ferro. I com m'ho va pagar. Doncs acomiadant-me.
Sí, perquè...
L'estrella de Windows, sí, que era jo, em va deixar al carrer.
Sí, perquè el clip ara ja no... Ara, si vols ajuda, doncs espavila't. Busco a Google.
M'he hagut de reinventar. Com a bon clip, treballo obrint la ranura de la targeta SIM de molts telèfons de Mòbils Catalunya, Amigo, Hamum... 4, reparacions 24 hores.
Vostè fa de clip per canviar la SIM.
Exacte.
A quina empresa?
Mòbils Catalunya Amigo Hamum, 4 reparacions.
Són agents, eh?
Quina empresa?
No sóc una estrella, però tinc una feina digna. Em sento més ben valorat que quan estava a Microsoft, i el Hamum sempre renta les mans abans d'agafar-me, cosa que Bill Gates no feia.
Doncs mira, molt bé. Senyor Clip, una abraçada. No. De moment, no. Gràcies per atendre'ns,
eh? Gràcies.
Un testimoni d'excepció, sens dubte.
Bé, estem parlant del llibre El problema de Bill Gates, escrit pel periodista d'investigació Tim Schwab, que porta una visió força crítica sobre el filàntrop més famós del món. I una de les coses que explica aquest llibre és que, tot i que Bill Gates projecti la imatge d'un home que triomfa en tot allò que fa, en el camp de la caritat, almenys en el camp de la caritat, molts dels seus esforços han acabat fracassant.
Cada cop són més els crítics que afirmen que la Fundació Gates està fent més mal que bé. Això es veu, per exemple, a l'enfocament de la Fundació Gates per revolucionar l'agricultura a l'Àfrica. La Fundació Gates va dir que augmentarien radicalment els rendiments que els agricultors obtenien dels seus cultius, però que s'incrementarien els seus beneficis i es reduiria la gana. Però no només no ha funcionat, sinó que les organitzacions d'agricultors al continent africà li estan demanant a Gates que aturi la seva creuada caritativa perquè està anant cap a la direcció equivocada. Hi ha experts que també critiquen per fer més mal que bé en l'àmbit de l'educació pública, la salut pública i el canvi climàtic.
Ai, carai.
No va tan bé com sembla. Li estan demanant pari. Pari, perquè la seva idea, aquesta idea que té ell, que és com una idea de l'agricultura revolucionària a l'Àfrica, no funciona, no està funcionant.
Allà no va.
No va. No va.
Potser que anessis al país i parlessis amb ells.
Bueno, doncs, perdona, això canvia el que estàvem dient abans, perquè jo abans et deia, home, problemàtic o no, lluvia de millones.
Bueno,
però es veu que la lluvia de millones no serveix.
No sempre va bé. Ah. També la Fundació va prometre que erradicaria la polio, no l'ha erradicat. Va dir que revolucionaria l'educació als Estats Units, invertint milers de milions, no ha servit. i també va rebre moltes crítiques pel seu paper durant la pandèmia del coronavirus.
Durant la pandèmia, la Fundació Gates es va oposar àmpliament a les crides populars perquè les farmacèutiques renunciessin a la patent de la vacuna. Moltes nacions pobres d'arreu del món van dir que no era just, que no tenia sentit econòmicament ni èticament que un petit grup de grans companyies farmacèutiques tinguessin una patent monopolística sobre les vacunes que tots necessitàvem. Però la Fundació Gates i Bill Gates es van convertir en els grans defensors de les grans farmacèutiques. Aquesta és una qüestió que ens hauríem de plantejar. Segurament moltes persones van morir perquè no teníem la patent de la vacuna. Si s'hagués escollit un altre camí alternatiu, el resultat hauria estat molt diferent. No es pot mirar el que va passar a partir de les vides que la Fundació Gates reclama haver salvat. Són investigacions pagades per la Fundació. També hauríem de considerar quantes vides més s'haurien pogut salvar o quantes vides s'estan perdent ara.
Els enemics te'ls has de fer, i si tu ets amic de les grans companyies farmacèutiques, doncs segurament tens uns deutes a pagar, que és el que ens està explicant ara mateix Tim Schwab en aquest El problema de Bill Gates, que explica la part més fosca del multimilionari.
Parlem de la riquesa de Gates, perquè això és interessant. Aquest magnat és aclamat a tot arreu com l'home més generós del planeta. Però atenció, perquè durant aquest temps en què ha desenvolupat aquesta tasca filantròpica, Bill Gates ha duplicat la seva riquesa.
És una de les infinites paradoxes que avui defineixen Bill Gates. Realment va iniciar la seva carrera filantròpica fa 20 anys i durant aquest temps gairebé ha duplicat la seva riquesa. Hi ha molts articles sobre els milers de milions de dòlars que està donant, però pocs expliquen que cada vegada és més ric. Com és que l'ésser humà més generós del món s'està tornant increïblement més ric durant la seva donació filantròpica? Si mireu la suma que Gates ha donat, sembla una gran quantitat per vosaltres i per mi, però són diners que Bill Gates no necessita i que possiblement no podria gastar mai de la vida per ell mateix. La pregunta real és per què hem organitzat la nostra societat i la nostra democràcia permetent que algú tingui una riquesa tan obscena.
O sigui, quan més en té...
Quan més
dona, més en té.
Més en té. Com més dona, més en té. És així. Schwab explica que Bill Gates té mansions en plural. A veure, clar, és un home multimilionari. Els diners se'ls gasta, no? Amb quadres autèntics, per exemple, de Leonardo da Vinci, que viatja en jet privat malgrat la seva lluita contra el canvi climàtic.
Quin problema hi ha?
Home, no és gaire coherent.
Home,
viatjar en un... A ser un abanderat contra el canvi climàtic i viatjar en jet privat no quadra.
Si manubes un avió, eh?
Però escolti...
Un avionet, eh? Que saps el gran que és el món per un avionet, allò? Que has d'anar allà amb l'avió emborreguero ple de gent. Si ho pots pagar, ho pagues. Bueno, si hi ha una gentussa... Un dia em va tocar una dona amb una furtó de peus que es va treure les sabates, que allò semblava la fàbrica del Cabrales, tu.
Bueno, però no crec que Bill Gates vagi a parar amb una dona...
Té illes privades. Ha passat a ser el terratinent agrícola més gran dels Estats Units, amb més de 100.000 hectàrees de terrenys fèrtils, que és una superfície més gran que la de Singapur o la de Barbados, per exemple. Però el que més critica Tim Schwab és que, gràcies a la seva tasca filantròpica, com dèiem abans, ell s'estalvia milers de milions en impostos. I, per tot plegat, l'autor d'aquest llibre creu que Gates és el més beneficiat per la seva pròpia fundació.
És legal, eh?
Aquesta és la conclusió a què he arribat en aquest llibre. Entre els impostos que s'estalvia per ser filàntrop i l'atenció que rep els mitjans de comunicació, l'aplaudiment públic que se li dedica, i el més important de tot, el poder polític que guanya a través de la filantropia, Bill Gates és el més beneficiat per la Fundació Gates. Els diners són poder, i crec que la història de Bill Gates ho mostra molt bé.
Us posaré l'exemple del que passa als Estats Units quan tu dones diners per causes filantròpiques. Tenen uns beneficis fiscals enormes. Mireu, per cada dòlar que dona un multimilionari, això pot generar un estalvi en impostos de 74 cèntims.
Bueno, està bé. Quin problema hi ha? Quin problema hi ha?
Estalvi en impostos de... Doncs què passa? Que al final són els contribuents nord-americans els que estan subvencionant en gran mesura la Fundació Gates. Perquè ell s'estalvia diners en impostos.
No, perquè ell paga un dòlar i se n'estalvia 74 cèntims.
Però no paga... Aleshores paga molts menys impostos.
Va, escolta, això són enveges que teniu. Fes-ho tu.
Clar, ell
munta una empresa, tu, i munta d'allò i vés a ajudar. Aviam si et surt igual que amb ell.
El que es pregunta aquest autor en el llibre és...
Molt fàcil parlar i criticar.
Quan la Fundació dona 100 milions de dòlars a l'elitista Institut Privat de Seattle, on van estudiar els seus fills...
Quants has dit?
Ell va donar 100 milions de dòlars a aquest institut.
El fill Gates et toca a la teva escola i et toca la loteria, eh?
Imagina't.
L'ala Bill Gates.
Ell diu, clar...
Gimnàsio Bill Gates.
Ells donen 100 milions a aquest institut on estudien els seus fills. Diu, és just que aleshores, gràcies a aquesta donació... ells obtinguin de l'ordre de 50 milions de dòlars en desgravacions...
I que a Espanya també
invertint
passa.
Invertint a l'escola dels teus fills, 100 milions...
Bueno, però no hi estudien només els seus fills, hi estudien altra canalla també, no?
Els diners els ha pagat i els ha donat o no?
Un altre. Quan la Fundació inverteix incalculables sumes de diners...
Tots aquests periodistes són comunistes.
Sí, una gata maula.
Quan la Fundació inverteix milers de milions promovent la imatge de Bill Gates, és adequat recompensar-ho amb deduccions?
No?
Si és per promoure la imatge, perquè ell quedi bé?
Home, queda bé, però ha donat un munt de cèntims en un col·legi, també en un hospital...
Però no estem parlant de donar cèntims ara per bones causes, sinó en fer que la seva imatge surti maca als mitjans de comunicació.
Bueno, si és una persona que és generosa...
Bé, cadascú que tregui les seves conclusions. Jo només us recomano que llegiu aquest llibre... potser no estareu d'acord amb Tim Shop, o potser sí.
Però hem de dir que és la visió d'un
periodista d'investigació.
D'un periodista d'investigació que li ha costat anys d'investigació aquest llibre.
Sí, sí.
És la visió, és una visió contracorrent del que hem sentit habitualment, i és una cara de la moneda. L'altra l'hem escoltat molt més, l'hem vist molt més, els beneficis, la beneficència, les inversions són més públiques que no pas una part més desconeguda, que és la que explica Tim Shop en aquest llibre.
Però tots li compreu la gent,
sí que és veritat que, per exemple, la gent, després d'escoltar-nos, diuen que, clar, que no estem explicant tot el que ha fet la seva fundació.
Clar.
Ell en aquest llibre és això, és una visió crítica. És una visió crítica del que ha fet la seva fundació. De les tasques que ha fet la seva fundació hi ha moltíssims reportatges.
Però, en canvi, ens
diuen que és una visió ressentida.
Els punts més foscos, doncs, no són tan habituals.
Però tots acabeu comprant-li la seva màquina electrònica.
I això me lo critiqueu.
Però el problema de la seva màquina electrònica, senyor Marcelí, no, és que com passa amb el tema...
La compreu o no la
compreu? Sí, però com passa amb el tema dels monopolis, si no compres aquesta màquina no pots accedir a segons quins programes. Bueno, aquestes portes al riu que de vegades intenta posar la Unió Europea davant de companyies que són tan grans i tan importants que si no passes per l'aro, llavors doncs hi ha productes, hi ha aplicacions que et perds. Doncs aquí el teniu. És un llibre curtet, Marta?
Sí, són quasi 600 pàgines.
No. Per llegir-lo durant tota aquesta Setmana Santa.
Dies.